De tertúlia al matí a Ràdio Estel. Entrar a la ciutat de Barcelona en hora punta i no tan punta s'està convertint en una veritable odissea pel més de mig milió de vehicles que cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona amb cotxe. A més, sortint de la crisi pandèmica, si és que hem arribat a sortir, però com que aquest és el llenguatge, doncs sortint de la crisi pandèmica vam dir que s'estava recuperant els nivells de circulació a la ciutat de Barcelona. I realment són molts els conductors que malden com poden, diguem, amb aquesta gimcama d'entrar i sortir de la ciutat en hora punta. També és veritat que els que estan decidint apostar pel transport públic amb aquesta macrooperació de reforma de Rodalies tampoc és que estiguin de molt més bona enhorabona. Vull dir que al matí, quan un viu fora de Barcelona i decidi si prova d'arriscar-se amb el tren o d'arriscar-se amb el cotxe, bé, al final un té bastant clar que totes dues opcions poden suposar un problema, però hi ha una realitat, i aquesta sí que és. Barcelona s'està transformant, està canviant. Aquesta transformació i aquest canvi, bàsicament el que està implicant és una reducció de carrils, és a dir, cada cop hi ha menys carrils per entrar a la ciutat de Barcelona. Els cotxes són els mateixos, com a mínim a dia d'avui. Per parlar d'aquesta realitat, avui podem saludar el Cristian Bardagí, que és el director de l'àrea de mobilitat del RAC. Senyor Bardagí, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Barcelona està gestionant bé aquest trànsit cap a l'objectiu polític de la reducció de l'ús del vehicle privat?
Doncs Barcelona està gestionant, no, amb totes les complexitats, amb totes les dificultats inherents a aquests temps, amb tants canvis com estaves comentant tu a la teva entradeta. Sí.
Bé, la gent està tornant a agafar el cotxe, no? Aquesta és una realitat, diguem-ne, palpable cada dia al matí, però entrar a Barcelona cada dia és una mica més difícil.
Doncs mira, la veritat és que estem comparant-nos amb l'entrada de la pandèmia, estem en una mobilitat en vehicle privat als mateixos nivells, és a dir, el 100% de mobilitat privada en el moment present comparat amb abans de la pandèmia, diguem, 2019.
Sí.
I en canvi, el transport públic, el nivell d'ús que en fem del transport públic està en mitjana, al 85%. Vull dir que la mobilitat privada igual, transport públic menys, això pot ser que hi hagi menys gent que es desplaça en termes globals, però els que van en vehicle privat, que són els mateixos, el mateix volum, troben menys espai, perquè això, no? Som tots conscients que s'ha aprofitat aquests temps de pandèmia per accelerar determinats projectes de transformació urbana i de renovació urbana, i això ha implicat també reducció de carrils, i per tant la tendència és o amb menys congestió, o els dies que no hi ha congestió, qualsevol mínima incidència, com que hi ha menys espai i amb menys graus de llibertat al sistema, diríem, per absorbir les incidències, doncs més alteracions. I això és el que estem vivint, no?
Hi ha un... L'àrea metropolitana s'havia fixat un objectiu des d'un punt de vista polític que passava per la reducció de l'ús del vehicle privat. L'objectiu era un 25% de cara al 2030. Això són 7 anys i mig, 8 anys, encara no. És un objectiu realista, aquest?
Doncs la realitat de les dades, l'evolució, en el moment de la planificació, en què s'aprova aquesta planificació, pot haver un escenari, però la realitat de l'evolució de les dades és que estem on érem. I, per tant, sembla molt difícil que això sigui un objectiu realista. Si em preguntes ara i aquí, la resposta és no és realista.
Ara i aquí aquest objectiu no és realista. L'alternativa al trànsit, que és el transport públic, en aquests moments per què no funciona, al vostre entendre?
Doncs el transport públic, no, s'ha de diferenciar, hi ha diferents corones i diferents nivells de servei, el que és més, diríem, la zona intrarondes, amb el bus urbà i el metro, aquí el servei, no, la sensació de l'usuari és que el servei funciona correctament i cadascú es mou en funció de les seves necessitats, però, diríem, d'oferta i el nivell de servei és adient. és a la connexió de la primera i la segona corona, no? Aquests accessos metropolitans on hi ha més dificultats. No? El bus ha fet un esforç d'actualització, de modernització, el metro s'acaba i comença a Rodalies, i és no? aquesta transició on la xarxa de Rodalies havia de donar tot el seu potencial, doncs aquí és on pateix. No? Pateix el sistema perquè Rodalies ha estat molt de temps amb uns nivells baixos d'inversió i s'ha ressentit la fiabilitat, i ara que estan començant a fer moltes obres, doncs segurament necessiten temps per fer les obres i que no tenen les millores. Clar, i aquest mentrestant ens enganxa amb el peu canviat.
Clar, quan ara plantejàvem, no?, recordàvem aquest objectiu de la reducció del 25% del que el 2030 i diem, veient les dades, no són objectives. Quan vosaltres dieu com afrontem la relació de Barcelona amb el trànsit rodat, vosaltres el vostre diagnòstic quin és? És a dir, què hauria de fer Barcelona en relació amb com es relaciona la ciutat amb l'ús del vehicle privat?
Doncs construir l'alternativa, i un combustible alternativa, impulsar les restriccions. No? Jo crec que és evident que no? I aquests anys ens ha fet també conscients de que la mobilitat basada en el carboni, en el cremat hidrocarburs, això genera unes externalitats, genera contaminació, una contaminació que a més hem après darrerament aquests últims anys que té efectes sobre la salut de les persones i ningú ho vol, no? Ni viure envoltat de contaminació ni ningú ho vol patir problemes de salut a causa d'aquesta contaminació. Per tant, és evident que hem d'anar a una mobilitat més descarbonitzada i això passa per electrificar el que es pugui electrificar i, diríem, agrupar la mobilitat i el transport col·lectiu. El transport públic col·lectiu és una bona resposta per agrupar aquesta mobilitat al que es pugui també. No? I aquest és el camí i, per tant, hem començat aplicant restriccions abans de tenir les alternatives disponibles i creiem que el camí més sensat seria al revés. Primer construir les alternatives, dotar-les de serveis i aleshores, a mesura que estan disposant d'aquestes alternatives, doncs anar reduint l'espai si no és necessari per aquesta mobilitat en vehicle privat.
Clar, la Meridiana, per exemple, no?, que era una de les grans vies d'accés a la ciutat de Barcelona, ha passat de 8 carrils a 4, és a dir, ha retallat la meitat de carrils que tenia. La Diagonal n'havia arribat a tenir el seu tram més ample, n'hi havia fins a 8, ara només n'hi ha 5. La Gran Via i el carrer Aragó. La Gran Via i el carrer Aragó havien arribat a tenir fins a 6 carrils disponibles. Ara només n'hi ha 4. Això vol... Parlo del vehicle privat. Evidentment, hi ha carrils que es reserven, diguem-ne, perquè el puguin fer servir els autobusos. Si hi ha menys carrils i els mateixos cotxes, la derivada són els embussos, i més quan hi ha un accident, no?, que vostè mateix ho comentava. Barcelona s'hauria de plantejar, per exemple, un peatge d'entrada? Com a mínim, en el període en què es fes aquesta transició que vostè proposa?
Des del RAC no som gaire partidaris en aquest moment de plantejar aquests peatges urbans, diríem, no? Aquests peatges d'accés a la ciutat. Creiem que, que tot el sistema està, no?, en revisió, que hi ha alternatives a millorar l'eficiència de la mobilitat també en vehicle privat, per exemple, fomentant una major ocupació, no?, incentivant a que la gent que vagin més d'una persona al cotxe tingui determinats avantatges i, per tant, hi hagi menys cotxes i, per tant, sigui més fàcil circular, que no passen directament.
Clar, però quin avantatge pots tenir? Perquè si no has de pagar res per entrar, quin avantatge hi ha en fer un o ser tres al vehicle?
Depèn on vagis, depèn on aparquis, depèn quina provisió d'aparcament tinguis. Jo crec que això va molt de resoldre les necessitats de mobilitat de cada parella, origen-destinació, sí. I això passa per fer una gestió fina, no? I la gestió gruixuda genera tots aquests conflictes, diríem, no? I controvèrsies que estem comentant, i això passa per fer una gestió més acurada de la demanda, no? Tens l'oferta que tens, tens l'espai que tens, i el que es tractaria és d'ocupar-lo bé en tot el temps, no? Ocupar les hores vall, fomentar una distribució horària diferent, fomentant una major ocupació.
Aquests carrils que s'han destinat al transport públic de manera exclusiva, autobusos, etc., en hora punta estaria bé que fossin d'ús combinat, per exemple, per recuperar algun dels carrils que s'han perdut, diguem-ne, fins que estiguin acabades les obres, per exemple, de Rodalies.
Sí, és a dir, corredor a corredor. Jo et diria, depèn de cada corredor, i aquí jo crec que hem de... Ostres, aspirar a una gestió més acurada, més de proximitat, més de, no, a determinades hores, a determinats dies, i jo crec que com a usuaris ens estem acostumant, no, en aquest procés també de digitalització de tots els processos de la nostra vida quotidiana, doncs també incorporar-los a la mobilitat. I sí, no, els, no sé, els, els semàfors, per exemple, doncs hi ha carrils busos que tenen un semàfor dedicat. Doncs aquest semàfor podria activar-se quan s'apropi un bus i, en canvi, quedar tancat si no hi ha bus i deixar, mentrestant, que flueixi l'estat trànsit.
Això, per exemple, està passant al túnel de Glòries?
Bueno, això podria, no? Podria ser una proposta.
Ho dic per posar un exemple, diguem-ne, d'una infraestructura que acabem d'estrenar ara, diguem-ne, i on hi ha aquesta convivència de semàfors i carrils pels autobusos, els cotxes, etc.
Sí, tu entres per Gran Via, arribes a Glòries, no? I si vas en vehicle privat trobes un semàfor abans del túnel que té una fase, no?, que ha de compartir amb el bus, perquè hi ha un carril bus que segueix recte, però un altre que és per girar, per anar a la superfície. La durada d'aquest semàfor per, no, que creuen els busos, bueno, pot ser més llarga o més curta en funció del bus que hi hagi, que estiguin allà. No cal que el bus perdi velocitat comercial, però sí que es podria optimitzar de manera que, mentre no hi hagi cap bus que hagi de fer aquest moviment, la resta del trànsit no s'hagi de penalitzar sense més. Clar, sí.
El Cristian Bardagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Parlàvem d'aquesta